Radio Pista. Són les 8.
Quan tot està perdut, quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic, quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur, tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant: qui serà el primer a dir:
"Fes la teva feina! Fes la teva feina! Fes la teva feina!"
Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick.
Abans de començar, demanaré disculpes de manera oficial per el fet de que no vaig poder assistir la setmana passada al meu propi programa que tocava, per diversos motius, des dels mèdics, els laborals i els educatius. Ja tinc una edat que s'ha de controlar tot. I amb això, comencem.
Yes, I am guilty, motherfuckers, I am dead. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked.
El Cine Xic és un cicle de cinema infantil i familiar de diferents pel·lícules europees de gran qualitat, doblades al català. És un programa impulsat per Òmnium Cultural, al qual, segon any consecutiu, ens hem sumat des de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Balenyà. Per això, una vegada més, al mes, podràs veure una d'aquestes pel·lícules al Teatre Municipal de l'Ateneu, al carrer Pau Casals, número 3 d'Hostalers de Balenyà, el diumenge 25 de febrer del 2024, a les 5:30 de la tarda, la pel·lícula L'Univers en miniatura de Nono, a partir de 3 anys i tota la família. Entrades a 3 euros a taquilla el mateix dia de la sessió, sense reserva. Pots reservar les teves butaques enviant un mail a cinexic@balenya.cat. I cada sessió, a més, podràs gaudir d'una activitat sorpresa d'allò més divertirà. T'esperem. Això sí, ara sí que comencem. Doncs bé, benvinguts una vegada més a Fes la teva feina, un programa que heu presentat. Si avui poguéssim estar sentats en el sofà de la nostra casa, vull dir, a casa de cadascun de nosaltres, abans del famós apocalipsis mundial, esperant d'una vegada que passi el que tingui que passar. No és per res, perquè després són tot presses. Que si no m'he pentinat, que si no vaig en conjunt, cosa que no entenc per la fi del món, que no he enviat a la merda aquella persona que tant s'ho mereix. Ja sabeu, coses sense importància fins a arribar la fi del món. No tots ens agraden que ens enviïn a la merda, però hi ha gent que la seva única funció en aquesta vida és ser enviat a la merda. I l'altra part de la gent és ser enviada a la merda. I hem d'acceptar el nostre rol en aquesta vida, que som el que som i no hi ha més gent. Però imaginem per un moment que esteu en el sofà de casa vostra, vale, ben calentets, també per allò del canvi climàtic, també per part de l'apocalipsis mundial. En veritat, tampoc sé si és mundial o no, però qui ens afectarà? Segur que sí. Bueno, en total, imagineu que esteu en el sofà esperant l'apocalipsis. Hòstia, sisplau, imagineu que esteu en un sofà, que com segueixi així, ja em cansaré jo d'imaginar-me a mi mateix el maleït apocalipsis. M'és igual, que penseu d'una puta vegada, sisplau, que és la fi del món, vale? Què vols, un exemple d'un altre apocalipsis o d'un apocalipsis? Redéu, no és tan difícil pensar que en el planeta número 9 del sistema solar. Pensa en el planeta Nibiru. Pensa en un asteroide que no hi ha cap Bruce Willis per salvar-nos. Cony, pensa que estàs en el sofà de casa teva. Ja, sisplau, ja deixa de qüestionar, ja deixa de molestar. Pensa que estàs en un maleït sofà. M'és igual que sigui en un sofà, el del teu veí, el d'un estrany o el d'Ikea. M'és igual. Pensa que estàs en un sofà.
Out of my life, so long, yeah, it'd be wrong. Yeah, you can walk your long legs, baby, right out of my life.
sol o en companyia. Què més dona? L'apocalipsi està al caure. Que sí, que pots estar en companyia, sisplau. Per això t'he dit, Ikea, imagina que estàs en la secció de sofàs que amb més gent com tu que es qüestiona aquesta entradeta. Tots allà, sentats en el sofà que has elegit amb un nom suec a l'espera d'apocalipsis i que ens descobreixin d'entre de 1.500 milions d'anys i diguin que els suecs han conquerit tota, tota Europa. Deixa ja de qüestionar la meva entradeta. Jo sols vull saber de quin color és el teu maleït sofà de l'Ikea. Per mi, el meu color favorit és el blanc. Per allò de la calidesa, la grandesa del color blanc, l'espiritualitat i la puresa. De quin color és el teu? Espera. Sempre pots deixar la teva opinió i la teva crítica en qualsevol xarxa social, sempre buscant fer la teva feina. Fa dues setmanes vam formular una pregunteta al nostre programa i, com sempre, no vam rebre cap tipus de resposta. Que no passa res, t'ho dic en sèrio. Sé de sobres que algun dia tindrem una comunitat com Déu mana. Però no, no serà avui.
Però no serà hoy, però no serà hoy, hoy, hoy. Hoy me voy a comer el mundo. Voy a pasar de este curro que ya no me da pa' nada. Te voy a decir la verdad. Comienza mi nueva vida. Vuelvo a traficar. Ahogando mis penas, chupando tarjetas, subiendo tensiones, bajando escaleras, repletos colchones, control de alcohol en mi esquinas, callejones, gente que trafica y gente que se pone.
Doncs bé, mentre esperem aquell apocalipsi mundial, que millor que un sofà, una tassa i una manta. I no, una tassa amb cafè. També val una tassa de xocolata calenta, d'aquella tan calenta que la llengua se'n va cremar. So I will never let you down. And if you can't escape all your uncertainty. Ves la porta? Doncs marxa. Sempre s'ha dit sofà, manta i cafè. Perquè un te és una herba. I aquí, en aquest programa, no som vegetarans. No, no és veritat. No. Però podem fer una excepció. Això sí, sempre podem fer una excepció perquè al nostre únic oient sempre li agrada el te amb dues bosses i sense sucre. Mai. Olvida't, mai amb sacarina. També tinc que dir que si fas la fi del món, què més dones si és un cafè o una marinada d'herbes? Però bueno, jo vull parlar del cafè. En veritat seria, benvinguts a Fes la teva feina, un programa que ho he presentat si fossin cafè, però amb espècies, és a dir, una cosa així. Ara millor.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado.
Prendre cafè és un dels plaers més comuns de l'ésser humà, i sigui quina sigui la nacionalitat o la societat de la que parlem, tot elles prenen cafè. No crec que en cap part del món conegut estigui prohibit el cafè. No sé si estic equivocat, i tens totes les xarxes socials per indicar-me a quin lloc del món mundial està prohibit prendre cafè.
Pa que en el conuco no se sufra tanto, hay hombre.
Ojalá que llueva café.
Sí, sí, sempre buscant fes la teva feina i... Si per alguna casualitat interplanetària, llei més estúpida que posar-li porc a un porc, m'hi ha dit, el nom de Napoleó, que en aquest moment seria posar-li Ridley Scott.
Ojalá que llueva café.
Per entendre aquesta prometa has d'escoltar el programa de Napoleó de rigor històric que es va fer el dia 11 de gener d'aquest mateix any. El trobaràs a la secció de programes de la web de Ràdio Pista, sempre buscant fes la teva feina, i està classificat per dia i hora.
Oh, ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto seto de trigo y maguey.
Doncs bé, rigor històric, Ridley, rigor històric. Sempre has de... bé, rigor històric. Així com jocs civilitzats on el cafè és part de la vida de la gent. Perquè pensar un sol joc on no es pren cafè, no vull pensar què fan pels matins. Torno a dir que gràcies a Déu i en jocs civilitzats, el cafè és part vital del dia a dia, i conec gent que sense cafè pel matí es convertiria en part de la història dels assassins de la sèrie Crims. Però tornem al tema principal, i no donem més feina ni més voltes, que al final, en tantes tonteries, me voy por los cerros de Úbeda. Però estic segur que, com tu, com jo, no sabem l'origen del cafè. Ara tampoc seré jo tot un expert en la matèria de cafès. Ara tampoc seré jo a que et digui com és, però podem passar l'estona parlant d'això. Si voleu, faig una enquesta express, però acabarem fent el que jo vulgui.
Pa que tots los niños canten en el campo.
La història del cafè ve aproximadament del segle XV. No entraré en el detall de receteo del Mundial sobre 1800, les fàbriques de nens i totes aquelles coses que últimament estan parlant aquells dos, el de Tartària i Mr. Empírico. Però sempre són conspiracions. Que algun dia parlarem, però sí, partint del dogma actual i l'engany que hi ha, la història del cafè ve sobre el segle XV. Sempre hi hauria gent que et dirà que abans del segle XV algú donarà d'alguna manera màgica va prendre aquest elixir, et dirà. Però tal com va passar amb la cervesa, que va començar amb una sopa d'ordi que ningú sabia què era aquella cervesa fins que no van passar molts anys des de la seva primera fermentació. Però hagués estat bé, encara que mirar que hi ha països i sempre ha de ser el teu el que diuen que la primera evidència del primer cafè va ser, o de l'ésser humà prenent cafè, va ser en el monestir de Santa Maria de Poblet. Pues no, hagués estat molt bé, com he dit abans, però no, sempre hi ha gent que transversa la veritat o la història, però bueno, deixem-ho. Però en veritat, les evidències del primer cafè és a monestirs sufís de Yemen, com he dit, en el segle XV. Sobre el segle XVI ja havia arribat a mig orient, al sud de la Índia, Pèrsia, Turquia i a l'altra meitat d'Àfrica. En veritat, què collons ens importa? I com no ens importa una merda, és com dir que el Kopi Luwak és el cafè més car del món perquè està fet de caca. I és molt cert, però ja parlarem més tard d'això. El que volem saber avui és quan arriba a Europa, que la pregunta correcta és quan arriba a la península, o com collons es va fer tan popular, i per què es va fer popular el cafè? Doncs per el mateix que passa ara. Com he dit, l'origen del cafè no se sap molt bé d'on apareix en aquesta part tan petita de la nostra història. Però què voleu? Que ho sàpiga tot? que sol sóc un conspiranoic terraplanista no creient el dogma actual i no vaig demanant just que justifiquis les coses, tu, que no justifiquis res, solament que m'escoltis. S'ha de dir que no tenim ni idea d'on ve el cafè, però, de debò, no tenim ni idea. Parlaré des de la meva pròpia confiança i imaginació, que ni tan sols és bona ni dolenta. Tan sols serveix per donar peu a una altra cosa. Així que escolta'm bé. Sempre hi ha males llengües que porten d'un joc a un altre i aquestes són les que a tu et molen pillint. No totes les agendes són acceptades per tots o tothom, ja que les que li molen més o les que no li agraden tant. Però la gràcia és aquesta, a la nostra societat. Doncs bé, una d'aquestes agendes és que el cafè arriba d'un bosc d'Etiopia. I com a personatges, unes ovelles i el seu pastor. Diuen que el pastor es deia Colti, però tampoc ens importa una altra merda, perquè no sóc ningú per acceptar o no acceptar aquesta història. Però per internet diuen que ell va ser a l'elegit per descobrir el cafè amb les seves ovelles. Unes ovelles loques. Que, per què dic loques? Tranquil, també tenim la resposta per això, però tampoc fa falta que posis molta il·lusió en aquesta pròpia història. Sols pensa el que pot passar en un grup d'ovelles i un pastor. Tens tota la raó. Para. No pensis tan malament, no pensis res de l'altre món. Que un dia, el que va ser que un dia aquell pastor va descobrir que tenien molta energia, una energia molt peculiar cada vegada que passaven per a prop d'un arbre i les ovelles menjaven d'aquell arbre. Digue-li arbre, Figri. Digue-li arbre, sisplau. Digue-li arbust, si vols tu, però jo li diré arbre, perquè la fàbula que estic explicant és meva i l'estic explicant jo.
Hey lady, life's too short to be waiting on.
Aquells animals quan menjaven d'aquell arbre, silenci. Jo diria arbre, sisplau, no t'hi fiquis, friqui. Quan menjaven d'aquell arbre, aquella mateixa nit els animals no dormien i, cansat de la mala experiència d'aquelles ovelles, van a parlar amb el seu líder espiritual de confiança. Tornem-hi. Què et penses, friqui? Que és molt fàcil portar a pasturar ovelles que porten ressaca? Ai... Així que el líder espiritual va anar a investigar què tal, però ja veu, segur que tenia més coses que fer que anar a investigar un arbre, que segur que algun sacrifici tenia entre mans. Però mira que aquell dia va voler ajudar un pastor amb les ovelles loques i sortir a estirar les cames del seu palau, o com vulguis dir-li. En veritat va agafar aquelles perles energètiques i va voler fer la seva pròpia beguda amb ales, per ús personal, ja saps, per estar més despert i més alerta durant l'oració nocturna, que segur que algun altre membre de la família o company d'oració li volia fotre el tro. Així que, veient l'èxit que tenien aquells fruits, més membres espirituals van fer el mateix, estar alerta i desperts en oracions nocturnes. Així que també van esbrinar què prenia el líder espiritual i van fer infusions d'energia. Com no era un secret a veus, va córrer aquesta beguda energètica com la pólvora fins a arribar a la península aràbica. Allà, diuen que és el camí oficial cap a l'arreu del món. Com a curiositat, no sols va ser una beguda del líder espiritual ni dels seus monjos, sinó que a poc va arribar a moltes cases del voltant, però cases d'allà. I fins i tot va muntar un cafè turístic. Bueno, lo de turístic ho dic jo, perquè en el ple segle XV no sé quina afluència de turistes amb càmera fotogràfica hi havia en Aràbia. Aquests cafès eren llocs de reunió socials i altres activitats, però sempre acompanyats de cafè. I no sols cafè, eren jocs d'espectacles musicals i artístics. Parlaven de les seves coses, jugaven a escacs i cotilleaven a més no poder. Vale, ja sabeu el que estic dient. Es van fer tan important aquestes cases de cafè que moltes d'elles, però no totes, es van conèixer com les escoles de sàvios, per la informació que es barrejava amb el cafè. No sé si és per ironia, o per fi, o malament. Però sempre hi havia algun cunyat en aquella taverna àrab, i a la que més cunyats no entressin equivocats eren les millors posicions, les que estaven a la llista aràbica de les cafeteries del segle XV. Vale? Però no sols això, que gràcies a milers de pelegrins del moment, el que vindria a ser els turistes del moment, parlo dels mateixos, o dels mateixos, no sé com es diu, àrabs que anaven a la Meca com els viatgers europeus que hi passaven per allà amb la càmera fotogràfica, que tots ells van posar part del seu granet per la distribució del cafè per arreu del món. Uns li deien vi negre, els altres beguda negra. D'aquesta manera, el cafè va recórrer i traspassar moltes fronteres. Allà, sobre el segle XVII, va arribar a Europa. I poc a poc va tornar a traspassar fronteres. En veritat, el moviment cafetista o cafetó, des que va començar a moure's, no ha parat de moure's. Però tot al seu temps, no com ara, per exemple, la pandèmia. O si no, la visita de l'Esperit Sant a la Maria, ja sabeu, 9 mesos va tardar. El cafè va arribar per quedar-se. Però, com t'he dit, i per aquells que no van estar molt atents en l'últim programa, o un dels últims, van parlar de l'edat mitja i la seva part més fosca, i no tan fosca. Però si voleu saber més, després d'escoltar aquest directe, torneu a anar a la pestanya de programes de la web de Radio Pista i busqueu el programa anterior. Crec que és del 24 de gener. Bueno, on parlaven de la Santa Inquisició i de la no tan Santa Inquisició, en la qual, si podien, podies acabar com la part més important de la festa del dissabte d'aquell mes, en plena edat mitjana, al cafè, per alguna altra persona de l'època. No, no va reaccionar molt bé amb aquesta beguda. Ja tenia prou aquell home, aquella persona, aquell ésser humà de l'edat mitjana, amb una revolució de l'ordi, com per tenir més revolucions en la seva pròpia vida. I encara que no havien arribat a lo que era la pesta negra. Bueno, hi havien sospites, vale? Por i mala maror aquesta nova beguda. Fins i tot la van començar a anomenar, que per cert, mola molt el nom, i una mica llarg, però mola molt el nom, la van començar a anomenar com la invenció amarga de Satanàs. A veure, tot això és perquè l'aliment del dimoni ja estava agafat per al pa. Vale? Imagina't on va arribar la por del cafè, vale? Que els monjos més tradicionals del nostre entorn, vale? No perdéssim la quota de l'ordi sobre la beguda amarga de Satan, que van condemnar a la foguera a Venècia, en 1615, al cafè. És a dir, en poques paraules, va acabar sent l'atracció del dissabte d'aquella setmana, però sense crits de dolor per cremadures o cremades de primer o segon grau, sinó amb una olor a cafè. Acabat de fer que era un vici. Qui diu fuera, diu provisió total en l'església. Mira si havia pollo que amb el cafè que van molestar el mismíssim papa Clemente VIII. I et preguntaràs per què van molestar el mismíssim papa Clemente VIII. Doncs perquè prengués una decisió al respecte. Ell no va poder fer res més que aprovar la beguda, perquè no la podia tallar per la meitat i esperar que una de les dues mares protestés. Vale, i estic segur que ho va pensar. Així que, en contra d'una part del seu conclave que sí que volia veure mort al cafè, ell va prendre la decisió mentre es prenia una mica més i més i més d'aquella beguda estranya i el dit petit de la mà anava posant-se tieso. Ja sabeu de què estic parlant. En veritat, no sé si us ho va pensar molt. En veritat, no sé quin temps té un papa per pensar aquestes coses. Segurament el que va fer és sentar-se en el tro, vale? Es va sentar en el tropa pal i amb la mà a la barbeta va posar cara de pensar, encara que estigués segur del que diria, i després de pensar en altres coses, com un gelat de maduixa, per exemple, amb nata, o les cuixes de la seva hostessa de cambra, o de les monges que tenia que perdonar a l'oratori, vale? Tot això és el que segurament estaria pensant, fins que el seu ajudant, vale, va tossir, i ell es va donar compte que tenia que donar una opinió, vale? I la va donar. O potser va ser una cosa més ràpida i més en calent. Sense avançar, un glob de cafè i cap a dins, amb la conclusió que li agradava. Sí, sí, li agradava. I tots els religiosos allà presents es van dur una decepció de les grans. Perquè no sols el papa Clement VIII li agradava, vale, que li va donar la seva benedicció. I a la xamanella papal va sortir una fumata blanca, és a dir, un habemus cafeterum. You're an old-fashioned man, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Self-love, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. I milers i milers de cafeteries van obrir les seves persianes en Itàlia i va passar com a Aràbia. S'ha de dir que era una còpia del que van veure ja els famosos pelegrins europeus, centres de comunicacions i activitats socials a dojo. I el cafè i les cafeteries van tornar a traspassar fronteres. Van arribar a la ciutat de Brexit, Àustria, França, Alemanya i Holanda. El cafè va arribar tan... va fer, millor dit, va fer tan de mal que no sols es servia i es consumia en les escoles de sàvios, que va arribar a substituir la pròpia cervesa i el mateix vi. Sí, sí, va ser tan força la seva rebuda que va desplaçar a la sopa d'ordi. Però, per bé de tots, ja no es bevia aquella aigua infectada de bactèries que corrien pels rius europeus. S'ha de dir que al beure el cafè per esmorzar s'agafava un dia d'una altra manera, principalment amb una altra energia que no donava en un principi la sopa d'ordi. Vale, però no podem comparar-les perquè són dues begudes energètiques totalment diferents. I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Escolteu, que la fal·làcia de que amb el cafè la producció laboral és molt millor que fer-ho amb la sopa d'ordi no és veritat. És l'actitud del treballador i no les substàncies psicotròpiques que s'ha d'ingerir per poder anar a la feina. Però continuem, sisplau. Mira com va donar de fort el cafè que en la ciutat mal anomenada Nueva Amsterdam, creada per als holandesos alcoholitzats, els anglesos van introduir el mal en persona. Recordem que els anglesos són aquells que van parlar malament de nosaltres en allò de la grip espanyola. Però allà, a la ciutat mal anomenada Nueva Amsterdam, van intentar introduir la beguda vegana, que al final els habitants d'allà, de Nueva Amsterdam, es van cansar dels impostos que tenien que pagar per elaborar allò que semblava la mateixa elaboració que la sopa d'ordi, però amb un sabor a tàmesis i sense burbujites, que encara estaven més contaminats que en qualsevol riu europeu, que van acabar a hòsties i tirant al mar tonelades i tonelades i tonelades d'aquelles pixades de fulla de te. Però s'ha de dir que els anglesos no es van quedar de mans creuades per al fet de perdre el poder vagar davant del vi negre, que es van venjar de tal manera que li van canviar el nom a la ciutat i, en vez de dir-li Nueva Amsterdam, li van dir Pernil Nou. Sunday morning rain is falling. Still some cover shares. Amb aquella nova droga creen nous cafès per prendre i aprendre de la vida, des de l'art, cultura, fins i tot com utilitzar un gabinet o fer un pont o un cotxe, passant de les escoles de savis a les universitats barates. I no, no es penseu que els anglesos són de prendre te, són persones de liar-la molt parda. Si no en creus, mira la Segona Guerra Mundial o la pel·lícula de Napoleó de l'amic Ridley o l'adaptació de Peter Jackson dels llibres del seu compatriota J.R.R. Tolkien. Petit incís, recorda que Peter Jackson és de les antípodes angleses, que sembla una paradoxa de que els anglesos es fan mal a si mateixos. Algun dia, si tinc temps i ganes, i moltes ganes, parlarem del motín del te. El que diuen que va ser el que va canviar la preferència de la beguda a una altra beguda, és a dir, del te al cafè. Però això serà en un altre programa. Sols incluir en aquesta frase que Thomas Jefferson, el tercer president dels Estats Units, un dia li atorguen la frase, el cafè, la bebida favorita del mundo civilizado. ¡Civilizado! Però la demanda del gra del cafè va ser complicada. No en qualsevol joc es plantava o donava fruits. Però tots aquells que ho aconseguien, aquells que aconseguien aquella llavor energètica, passaven a tenir grans fortunes i passaven a ser grans comerciants. Diu la llegenda que el rei de França, Lluís XIV, vale, un dels pocs que va morir amb el cap a les espatlles, però va morir de gangrena, diu la llegenda que li van regalar una planta de cafè i amb aquesta planta de cafè va conquerir tot el Carib. Val, no és del tot cert aquesta història. El rei Lluís XIV, vale, li van regalar una planta de cafè i la va plantar en els seus jardins. Va passar un parell d'anys i un jove anomenat Gabriel de Clue, que era mariner. Bueno, qui diu mariner diu capità d'un vaixell i les seves merdes. Va rebre l'obligació de plantar la planta de cafè al Carib, d'aquella mateixa planta de cafè que li van regalar a Lluís XIV. D'acord o no? I amb aquesta planta, o millor dit, i pensat millor, amb les llavors d'aquella planta, va arribar al Carib i aconseguir la fortuna de les plantacions de cafè que tant havia sentit en les cafeteries. I d'aquesta manera fer-se ric ell i el rei de França, a part de fer ric a França. S'ha de dir que no va ser gens fàcil arribar a les terres del Carib. Canvis climàtics, un sabotatge contra la llavor o la planta de cafè que hi havia dintre del vaixell i fins i tot un atac pirata per al camí. Però una vegada plantada aquella llavor, va tenir tot l'èxit que buscava. Podem dir que amb el temps va aconseguir més de 18 milions d'arbres de cafè i tota la producció de cafè del Carib. I sí, he dit arbre i no comencis, sisplau, a tocar els collons, friki. I l'inici d'una gran fortuna i del teu cafè. Com a curiositat, no buscava aquesta vegada per mi, vale? Perquè aquestes alçades estic tan cansat de buscar coses. En veritat és broma, però com a curiositat podeu buscar-les vosaltres mateixos, perquè si hem de parlar de cafè, hem de parlar de Francisco Melo Paleta, com el contrabandista i creador del cafè de Brasil. I diu la història que Francisco era un enviat de l'emperador a la Guaiana francesa i que tingués aquella llavor. Però si els anglesos són com són, ja saps com els deixem últimament en aquest programa Fes la teva feina, vale? No puc parlar bé dels francesos tampoc. Així que entre dolents, maleantes i pícaros no hi compassió ni 100 anys de perdó. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Aquells francesos no van donar res de res al que volia aquell portuguès. Bueno, En veritat era brasiler, bueno, el que ve a ser un portuguès de les antípodes, vale? Però no se'n va anar amb la colita entre les piernes, perquè diuen que la dona del governador de la Guaiana Francesa, enamorada del físic de Francisco i de su colita, li va regalar un ram de flors abans que marxés. Però en aquelles flors portaven sorpreses, com la sorpresa del governador al saber la infidelitat de la seva dona. I Francisco Melo Paleta se'n va anar amb un ram de flors i amb les llavors per fer un imperi de cafè a Brasil. Què és el que passa? Sols dir que a finals del segle XVIII el cafè s'havia tornat un dels productes d'exportació més importants del món per darrere del petroli. Però, ja que estem, podries preguntar-te què va passar perquè el cafè fos la beguda més consumida. Podem dir que va començar en un període bèl·lic, com totes o quasi totes les coses que passa, o tots els descobriments que ens ha portat la història. Va ser a la Guerra Civil o la Guerra de Successió dels Estats Units, perquè la utilitzaven com a droga, droga de les dures, droga forta, i d'aquesta manera mantenir el soldat més temps despert, com feia aquell líder espiritual en les seves oracions per la nit. S'ha de dir que la Guerra Civil d'Estats Units, en veritat, no és una guerra. La guerra que diuen que és una altra cosa, bla, 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 l'home l'anomena RCT Mundial, l'altre cop surten aquí el Mr. Tartaria i el senyor Empírico, bla, bla, bla. Bueno, que a veure si algun dia poden vindre, eh? Radio Pista està obert per a una entrevista amb ell, si volen. Però seguim amb la història del cafè mentre esperem la fi del món. El cafè en aquesta guerra era la droga dura dels soldats. Era l'amfetamina de l'exèrcit alemany a la Segona Guerra Mundial i alguna pitjor, i alguna cosa pitjor, millor dit, a l'exèrcit americà actualment. No va ser fins que es va inventar la forma de fer cafè instantani a casa amb un mitjó que no va revolucionar el consum de cafè en tot el món, així com el màrqueting amagat al darrere de tota la maquinària cafetera. En un principi, el cafè anava dirigit al soldat de la guerra, que repartia gratis, per cert, si no fixeu en totes les pel·lícules antigues, bueno, més o menys antigues, que reparteix gratis a les cafeteries o en aquells bars que entren el policia a buscar els dònuts. Però no hem d'oblidar a les seves dones, a les dones dels soldats, perquè a la guerra en un principi sols podien anar els homes i les dones tenien que anar a buscar les garrofes a les fàbriques que aquells homes, aquells soldats, havien abandonat. Així que en un principi era dirigit al soldat. Més tard, a la dona. I encara més tard, a l'home altre cop. És a dir, que el cafè va generar un màrqueting perquè es prengués cafè a qualsevol hora i a qualsevol moment. Els sindicats, o los mal llamados agentes sociales, van tenir part de la culpa, però no perquè ells volguessin, sinó perquè van ser utilitzats per la maquinària del cafè o del cafetó. Els sindicats enganyats per les èlites del cafè, tampoc és molt estranya últimament, van obligar a les fàbriques o a qualsevol treball a fer canvis en les seves jornades laborals a favor del treballador. Fals, però era així. És a dir, no volien millorar la jornada laboral, encara que sembli que sí. El que volien és que es prengués més cafè. Com? A l'impuls d'anar a parar en les llargues jornades laborals que tenien els treballadors en aquella època, més o menys com ara, i van buscar la manera de poder prendre cafè. I es van inventar les pauses entre hores. I d'aquesta manera, en el temps d'espera, per tornar a treballar, podien prendre cafè per rehabilitar el treballador i donar-li un punt més d'excitació per la nova jornada laboral, un punt més d'energia i més força per aguantar la jornada laboral tan llarga.
Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. En la invenció de la televisió va ser pitjor el màrqueting que podia arribar a qualsevol lloc del país. El que tantes vegades hem anunciat aquí, a Fes la teva feina, un MK Ultra en tota regla. I ara no em pots dir que no, i abans de canviar de secció hem promès que parlaria del cafè més car del món, que segurament és la xapa més llarga que he donat en aquesta entradeta. Però... ai, amb el calor de la manta del... ai, la manta del sofà. Si ja ho he dit bé, amb la manta del sofà ja hauràs buscat quin és el cafè més car del món. I com t'he dit, és el Kopi Luwak. El cafè més car del món perquè està fet de caca. Però potser que no t'he dit tota la veritat. Potser que sí. Potser que no. Com he dit, és el cafè més car del món, però ja veurem per què. El cafè més car del món està fet de femta, de caca. Realment, el sistema de producció d'aquest cafè consisteix en la llavor del cafè parcialment digerit per una civeta. I ara t'has de preguntar què collons és una civeta. Bueno, què vols? És el meu programa i ja hauries de saber en aquestes alçades que faig preguntes molt estúpides. Doncs bé, si t'estàs preguntant si m'agrada el gelat de maduixa, et diré que no. I si és amb nata, encara menys. Però, si t'has preguntat què és una civeta és un animal. Més conegut com la civeta de les palmeres. A veure, no tinc cap foto, perquè això és la ràdio, no hi ha imatges, no hi ha vídeos, però t'has de fer una idea de què és com el rei Julen de los pingüinos de Madagascar. I ja està. D'acord? Ja està. Doncs aquesta civeta es troba al sud-est asiàtic. Exerceix un paper important a la cadena alimentària, alimentant-se d'insectes i de petits reptils, a més de fruites com les llavors del cafè, i servint d'aliment al seu entorn, els geoparts, grans serps i els mateixos cocodrils. Per cert, si et preguntes què té a veure el nom de l'animal amb el nom del cafè, Kopi Luwak, és el mateix. Kopi Luwak és cafè de civeta en taga, en tagalo. I t'hauries de preguntar, qui collons és el tàlago? Doncs el tàlago és la llengua austronèsia de la branca malayopolinèsia parlada majoritàriament a les Filipines. Bueno, ara ja saps que és el mateix. Doncs tornem al cafè més car del món, o no? El que s'ha fet... a veure, el que s'ha fet... ai, ui... el que ha fet aquest cafè són dues coses. Una és animar a la gent del poble de les Filipines a protegir a la civeta i a la vegada mantenir el crit al cel de com l'estan cuidant, ¿vale? Perquè s'ha de dir, i no seré jo qui ho digui, que per això tenim el Franc de la Jungla per parlar-ho, les civetes o el cafè Luwak, hi ha vegades que es fa de manera no il·lícita, no molt il·lícita. Ja no sé si m'explico. Però bueno, els seus enzims digestius canvien l'estructura de les proteïnes del gra del cafè, que eliminen part de l'acidesa i la transformen, millor dit, en una beguda molt suau. És cert que les civetes salvatges es cullen i trien grans de cafè més selectes per menjar. I com sempre que hi ha alguna cosa, sempre hi ha retractors d'aquestes coses. Com no, els putos hackers de merda. Diuen que hi ha estudis que el Kopi Luwak no és tan bo, i tot, i que el procés digestiu de les civetes fa que el cafè sigui més suau, també elimina bons àcids, els sabors que caracteritzen una tassa gourmet de cafè. I ja que parlem de merda o de femta i de gourmet, podríem parlar del cafè de femta d'elefant. Què tal, com ho portem? Jo bé. I tu, què, ho portes bé? Doncs ara com ara segur que vols que vingui l'apocalipsis mundial. Ara estic parlant, vale? Si m'escoltes tu des del sofà i la manta, vale? Estàs pensant en apocalipsis, perquè ara parlarem de femta d'elefant. Música.
Aquesta és la promesa d'un dels cafès més cars del món. Es ven en paquets de dues reaccions, dues, per $150 o uns 140 euros. I es serveix en hotels de luxe i clients VIPs. També es ven una petita quantitat per internet. Segons el fundador de l'empresa, un canadenc, Blake Dinkin, que va posar en marxa la idea en el 2012, els seus estómacs, i parlem dels elefants, descomponen la matèria vegetal mitjançant la fermentació, cosa que li treu la seva amargor. Actualment, treballa amb els propietaris de 7 elefants de la província de Surin, al nord de Tailàndia, per elaborar tota la seva línia de cafè. Dunkin, el fundador de la merda del cafè, anuncia el Black Ivory Coffee, l'únic cafè amb excrement d'elefant del mercat, com una bebida con notes de xocolata, de nips de cacao, melocotón ligero y tamarín y sabor a té negro, aromatitzat en part per al que hi ha a l'estómac de l'elefant. Vale? Ho diré en català, que mola més. Com a beguda amb notes de xocolata, nips de cacau, préssec lleuger i tamarinde. Vale? I té negre. El que vol dir que és fenta d'elefant, vale? Amb tropezones. I els tropezones serien els nips i els tamarinde. I què et sembla si prenem una tassa de cafè de fenta d'un altre animal? Doncs bé, també hi ha cafè de caca d'ocell de Brasil, elaborat amb cireres de cafè rentades i torrades, recollides de la fenta del jaco, una au sud-americana en perill d'extinció. Escolta, encara ve lo millor. També hi ha cafè de mono, grans de cafè mastegats pel mono, però no excretats. És a dir, aquesta vegada no és una fenta, com sabem dir fenta, sinó el que es ve una bitlla alimentícia. A vegades penso que la gent no té un bon rec sanguini al cap, ja que per si sol el cafè és car, però perquè hi hagi gent que paga per prendre aigua bruta de fenta d'animal ja és cosa fina de Filipines. I si ja esteu preparats i no esteu cansats de tanta història, podem passar a saber on està aquesta setmana el nostre col·laborador i amb uns consells nocturns.
Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Sóc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la seva anfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Això és Benvinguts a Val Nocturna. Com sempre, els recordem que tot allò que escolten és real, encara que sembli improbable. Val Nocturna és una ciutat on allò paranormal i sobrenatural s'entrellacen amb la quotidianitat de manera sorprenent. Però no us preocupeu, estimats oients, som aquí per guiar-los i oferir-los alguns consells pràctics per mantenir-se fora de perill. Aquesta setmana, el Cafè de les Ombres a la plaça dels Enigmes ha anunciat una nova addicció al seu menú, Cafè dels Somnis. Es rumoreja que aquest cafè té el poder de revelar el futur a través dels somnis, però els aconsellem beure amb precaució. Qui ha provat aquest beuratge ha experimentat visions que desafien la lògica. Consell de seguretat.
estimat oient, aquesta carta que us porta al racó de les ombres de Great City, on la maquinària d'una antiga fàbrica es barreja amb els murmuris dels treballadors del passat. El meu viatge em va conduir en aquest lloc on la línia entre allò tangible i allò eteri sembla difuminar-se, i les empremtes d'aquelles que van donar la seva vida a la producció persisteixen als racons més foscos. Rachel, una valenta treballadora de la fàbrica, es va convertir en la meva guia en aquest viatge cap allò lo desconegut. Ens endissem en els passadissos abandonats, on les màquines eren silencioses, un cop retrunyen amb l'activitat fabril de la producció. Cada part ressona com una ressò en el passat, com si les ombres dels treballadors que encara caminessin entre les estructures de l'acer, la història de la fàbrica marcada per tragèdies laborals i la pèrdua de vides humanes. Es va revelar a mesura que Rachel compartia el seu coneixement i les pròpies experiències sobrenaturals. Va parlar d'elements a la foscor, ombres que es movien amb una vida pròpia, de sensació de que no estàvem sols. Fins i tot, en les hores més solitàries de la nit, Raja em va portar a la sala de màquines, on els accidents mortals havien passat en un passat llunyà, allà, entre engranatges rovellats i ombres dansaires. Rachel va descriure troballades amb figures etèries, soletes de treballadors que semblaven continuar la feina fins a casa, i tot després de la seva mort. Llums intermitents i sons inusuals creaven una sinfonia del que és inexplicable. Al pis superior, on les oficines alguna vegada van estar plenes d'activitat, Rachel va compartir relats de nits en vela. Se sentien com si les veus distants i de treballadors encara discutissin sobre canonades o terminis, com si el temps mateix hagués congelat aquestes converses en un bucle etern. La foscor de la fàbrica va revelar els seus secrets més foscos quan Rachel va assenyalar un racó apartat, un lloc on es diu que una tragèdia particularment esgarrifosa va tenir lloc. Allà l'energia semblava desinficar-se, com si les mateixes parets retinguessin la ressò dels darrers minuts, moments del treballador en aquell racó prohibit. Rachel va compartir la seva pròpia experiència, com les ombres es van materialitzar en formes humanes i com les veus entrellaçades a llaments omplien l'habitació. La sensació de ser observat per ulls invisibles era ineludible. L'atmosfera esdevenia més opressiva que en cada pas. En aquesta carta, gairebé no rasca la superfície de l'experiència de l'antiga fàbrica de Great City. Les històries de Rachel i les energies que pervien en aquell lloc ressonen a la meva memòria mentre continuo el meu viatge per racons més foscos i misteriosos. Espero que aquestes paraules hagin aconseguit transmetre la inquietant atmosfera de la fàbrica abandonada. Estic ansiós per compartir amb més detalls quan ens tornem a trobar. Amb estima, Martí. Words of wisdom, let it be.
No us pregunteu per què poso aquesta cançó, Let It Be, però té significat molt, 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 molt. Té molt significat per la setmana que ve. Intentarem vindre i intentarem explicar una cosa, ja que avui he entrat al pla d'emergència per sequera. I aquesta cançó, per mi, és molt especial quan, ja, quan no plou. Ja veureu, ja veureu. La setmana que ve ho explicarem. Fins aquí el programa d'avui. El cos del programa no l'he pogut explicar, vale? Perquè en 4 minuts no puc explicar fets importants que hagin canviat el món. Solament dir-vos que des d'aquí, us estimo molt, vale? I no podíem acabar sense aquesta música. I fins aquí el programa d'avui. Estem a totes les xarxes socials, sempre buscant Fes la teva feina, on podeu deixar la vostra opinió o la vostra crítica. I abans de marxar, hem de recordar que el Cine Xic és un cicle de cinema infantil i familiar de diferents pel·lícules europees de gran qualitat, doblades al català. Un programa impulsat per Òmnium Cultural, al qual, per segon any consecutiu, ens han sumat des de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Balanyà. Per això, una vegada més, podràs veure una d'aquestes pel·lícules al Teatre Municipal de l'Ateneu, al carrer Pau Casals número 3, el divendres 25 de febrer del 2024, a les 5 de la tarda. La pel·lícula serà l'univers en miniatura de No, entrades a 3 euros, ataquies el mateix dia de la sessió sense reserva. Pots reservar les teves butaques enviant un mail a cinechic@balanya.cat a cada sessió. A més, podràs gaudir d'una activitat sorpresa d'allò més divertida. I ara sí, us deixo amb consells nocturns abans de que entri el nostre company de pista Farrier. Besitos, carentonyes, abrazos i palmedites en l'espalda. I ens escoltem dintre de 7 dies, o no?
Prepareu-vos per a l'esdeveniment de l'any. El concurs anual de portals dimensionals al Parc Quàntic. Tenen habilitats interdimensionals? Poden doblegar la realitat al seu gust? Aquest és el vostre moment per brillar. Registreu-vos ara a l'Oficina d'Esdeveniments Paranormals. Consell de Seguretat. Assegureu-vos de tenir una targeta d'identificació interdimensional actualitzada i una assegurança contra paradoxes temporals abans de participar-hi. I així conclou el nostre noticiari per avui. Recordeu, habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. Mantingueu-vos alerta, abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit.
Ràdio Pista. Són les 9.
A Ràdio Pista no tenim pressa, però tampoc pausa. 45 minuts de música sense interrupció.